Benvinguts al darrer Rius de Vi d'aquest any 2014. El programa del sector del vi de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Avui repassarem la jornada del sector que el passat dissabte va organitzar a Vilafranca el sindicat Unió de Pagesos, amb dos temes damunt de la taula: el canvi de sistema de drets de plantació i la llei de la cadena alimentària aplicada al sector del vi. A la secció 3 preguntes continuarem amb el sector de l'hostaleria prioritina i avui serà Mercè Pellejà de l'estaurant El Cairat qui respondrà el nostre breu qüestionari. Al tas d'avui anirem a Capçanes per conèixer el Boig per tu 2013 de la mà de Joan Ignasi Domènech. Reviurem la història dels primers closos del Priorat avui amb la veu d'Álvaro Palacios. I Toneren Sanz ens parlarà d'uns supervivents molt especials. Ens referim als ceps que van superar la filoxera. Serà al final del programa a la història de Taverna. Comencem! La Fira del Gall de Vilafranca va ser l'escenari en què Unió de Pagesos va organitzar la jornada del sector vitivinícola centrada en dos lleis, una per aprovar i l'altra ja en vigor. Molt importants, això sí, totes dues. La primera part de la jornada es va dedicar al canvi que es produirà en els propers anys en els drets de plantació de la vinya. El professor d'Economia Aplicada de la Universitat de La Rioja, Emilio Barco, va explicar les opcions de gestió del nou sistema d'autorització de la plantació de la vinya en el marc de les denominacions d'origen. Barco va destacar algunes de les conseqüències respecte als valors dels drets.
El impacto, la consecuencia, el valor del derecho pues deja de existir, pasa a ser cero, porque el derecho no existe. Entonces, si un viticultor, un pagés, pensaba que una hectárea de viña, ese derecho lo podía vender, bueno, pues eso se ha acabado. A finales del año 2015 ya no se pueden comprar ni vender algo que no existe y punto.
En aquest sentit, i des del sindicat Unió de Pagesos, alerten i recomanen que els canvis de noms i cessions dels drets es facin dins del primer semestre de l'any. La segona part de la jornada va girar al voltant de la llei de la cadena alimentària en vigor des de l'agost del 2013, una legislació que pot beneficiar el viticultor, com comenta Joan Santó, responsable nacional del sector vitivinícola de la Unió de Pagesos.
En aquest sentit, estableix que quan hi ha comerç, quan hi ha mercat, un producte abans de que el rebi el comprador, hi ha d'haver un contracte amb el seu preu i on es reguli tot el tema d'aquesta transferència. Plaços d'entregament del producte, plaços de cobrament d'aquest producte o plaços de pagament d'aquest mateix producte. Ja sigui de la distribució amb les empreses i aquestes empreses amb els seus proveïdors també. En aquest sentit, com a agricultors, el que ens interessa a nosaltres és que aquesta llei regula que el raïm és un producte perecedero que caduca i que hi ha d'haver un contracte entre el venedor de raïm i el comprador on s'especifiqui els plaços d'entrega i el període de cobrament. En aquest cas, el cobrament o pagament és a 30 dies de l'entrega del producte.
I farem un apunt més de la legislació a l'espai Consells de Rius i Rius del programa, ja que el passat 20 de desembre es va aprovar un nou Reial Decret de mesures de suport al sector vitivinícola. I tornem al Priorat, ja que el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada ha posat en marxa una nova aplicació per a telèfons mòbils i tauletes, amb la que es permet accedir a un gran volum d'informació dels vins, les viles i els cellers de la DOQ. L'aplicació és accessible tant per al sistema operatiu Android com per a iPhone. Tornant al contingut, l'aplicació es divideix en els apartats viles, cellers, mapes, vins i favorits, i es troba tant en català, castellà, anglès i francès, que s'activa de manera automàtica depenent de la configuració del dispositiu des del qual es descarregui l'aplicació. Tres preguntes per a Mercè Pellejà, mestressa del restaurant El Cairat de Falset. Senyora Pellejà, enguany s'han celebrat 30 anys de l'obertura del restaurant El Cairat tal com el coneixem avui. Com valora aquest aniversari tan especial?
En principi molt positiu, i sobretot també el que m'ha fet pensar molt és aquests 30 anys, que sembla, de seguida es diu molt ràpid, 30 anys, però que la veritat és que veus com ha anat evolucionant tota la comarca, com ha evolucionat Nantros del negoci. Això és un projecte que van començar el Juli i jo, però la veritat és que es va anar molt davant a poc, fins a convertir-se en el Cairat que és ara. Hem acabat ara en aquests moments, em trobo sola, perquè el Juli ja fa 3 anys doncs, que no hi és, i tot això doncs, m'ha anat doncs, també fent reflexionar una mica en com portar-ho i tal, però sempre he valorat, tot i que parlo en singular, però tinc un equip al darrere i tinc el sobretot doncs, el que em va portar el Juli i tal, sobretot he valorat és de fer comarca, de vendre comarca i sobretot ara doncs, amb aquest boom que tenim de, no només del vi, sinó de paisatge, de natura, de productes, tant l'oli, doncs és fer comarca.
Com ha canviat la comarca en aquest temps?
Sí, i a més ho explico moltes vegades a la gent perquè et ve i ells, clar, ja tenen el referent del Priorat d'ara, i quan a la gent els estàs dient que quan nosaltres vam obrir ni pensaments de tindre vins d'aquesta qualitat que tenim i embotellats. Per tant, nosaltres treballaves amb vins a granel.
I amb 30 anys, com ha vist evolucionar el sector enoturístic a la comarca?
Nosaltres, gastronòmicament, tothom no estàvem amb la cultura que tenim ara gastronòmica. La gent sortia al restaurant, doncs, pràcticament si anaves amb alguna celebració, però aquest diari que surts amb uns amics o amb la parella o així, abans era bastant impensable. Per tant, nosaltres vam agafar tot aquest començament de sortir, bueno, vam començar, sí que és veritat, amb una cuina que no té res a veure amb ara, doncs de molt més informal, però bueno, ja vam anar introduint taula de formatges, de patés, ja vam anar introduint plats calents i a poc es va anar fusionant d'una tal manera que no podíem mantindre una granja cafeteria, que és el nostre inici, amb un restaurant. I l'any 92 va ser quan vam decidir que havia de ser només restaurant. Estem parlant a l'any 92, però al 89-90 va ser quan va haver-hi aquest boom del vi. A vegades ho dic a la gent, no, ara és fàcil vendre una ampolla de vi, però en aquells moments que nosaltres veníem el vi a granel i a copes i que reomplies l'ampolla i que tornaves a gastar i tal, i clar, compraves garrafes, doncs de cop i volta venen una gent i diuen ara farem un vi, i jo crec i me quedo que la gent es va quedar amb que valdrà 1.500 pessetes. No es pensava en la qualitat del vi que es faria, perquè nosaltres ja donàvem que era, que el nostre vi era bo. En acabat, de cop i volta faran un vi i 1.500 pessetes. En acabat, clar, posa una ampolla de vi al damunt d'una taula quan normalment en aquella època jo crec que valia sobre unes 30 pessetes el litre de vi, que ara en valdrà 1.500.
Continuem avui al Rius de Vi amb un tast. Si la setmana passada vam anar a Marroig, avui toca Capçanes. I a més, no ens quedem al nucli urbà, sinó que hem pujat muntanya amunt, perquè el Joan Ignasi Domènech, bon dia.
Bon dia.
Ens ha obert les portes de Vinyes Domènech. Abans d'entrar en un vi molt especial, que cada temporada ens atrevim una miqueta més, ara ja anem demanant els vins. La setmana passada demanàvem el vi novell de Marroig i al Joan Ignasi li hem demanat conèixer i que ens presenti aquest Boig per tu 2013. T'agraïm molt, reitero, que ens haguis obert la porta i que, a més, ens haguis atès la nostra petició. Abans, però, d'entrar al Boig per tu, m'agradaria que m'expliquessis una mica on estem.
Bueno, tu has dit ara al principi, no? No estàs al nucli urbà de Capçanes i tens que pujar. Hi han persones que quan arriben aquí diuen, quan vas a Vinyes Domènec, diu, no vas al Priorat, o sigui, vas a Falset, de Falset a Capçanes, quan arribes a Capçanes, llavors has de fer aquests 4 quilòmetres que són els que la petita diferència, no? Per l'alçada, per l'amfiteatre que tenim rodejat de muntanyes, l'orografia és importantíssim, i després pel bosc, estem rodejats de bosc amb tot el que porta una finca, una vinya rodejada de bosc. És un lloc natural, protegit, hi han espècies de fauna i de flora que pots trobar fins a 7-8 tipus de papallones diferents, amb varietats de plantes, les que vulguis, i és un lloc d'un equilibri natural molt important de la zona.
A mi, si em permeten els oients per situar-los una mica, i encara que sigui una contradicció, és d'una espectacularitat senzillesa, no és molt espectacular, però tot i així és un paisatge extremadament bonic i curiós, perquè vens de, com dèiem, de Capçanes a 4 quilòmetres i puges aquí dalt i és una història totalment diferent.
Bé, nosaltres quan vam arribar aquí, ara ja fa quasi 10-12 anys, el que ens va agradar és aquesta senzillesa, no? Quan arribes a un lloc i observes, perquè a part de l'aspecte natural, jo penso que aquestes muntanyes donen un magnetisme, un esperit diferent, no? Però la gent quan arribem aquí, quan estem aquí, quan treballem aquí, quan venen a gaudir aquí, la gent ens hi trobem bé, molt bé, molt, molt. Hi ha pau. A partir d'aquí, nosaltres el que vam fer és intentar no tocar res. Vam tindre que canviar hasta de dos arquitectes perquè el que volien era que l'edifici fer el protagonisme a l'edifici. Llavors, el que tinc molt clar és que aquí l'edifici ha de vindre amb les orelles molt, molt, molt baixes, no? O sigui, es tenia que integrar. L'important aquí és la senzillesa que tu has dit, no tocar aquesta senzillesa, no trencar aquest equilibri.
Un equilibri que han sabut traspassar els seus vins, perquè el Teixà, el Furbús s'han convertit en referències de les guies catalanes de vins, i jo m'atreviria a dir que més enllà han sabut traspassar aquesta senzillesa al vi.
Bé, aquesta és la conseqüència d'aquesta observació. O sigui, el més difícil per nosaltres no és fer aquest tipus de vi o aquest estil de vi, sinó transportar el que ens dona la finca, el que ens dona el terroir al vi. Llavors jo sempre dic que nosaltres el que hem de fer és agafar tot aquest paisatge i sense quasi tocar-lo, posar-lo dins de l'ampolla, no? I l'únic mèrit que tenim, penso que és transmetre l'esperit del nostre entorn.
Com ho deia l'inici del tast, t'han fet una petició molt especial, que torno a agrair que ens haguis acceptat i que ens presentis aquest Boig per tu. Apostar per un tema clàssic del rock català per batejar un vi, com te va vindre la idea?
Pues mira, aquí dalt on estem ara tastant garnatxes. Jo entenc que la vida és harmonia tota ella, no? I estàvem tastant el copatge, em sembla que estàvem fent el copatge del Furbus i tastant les diferents botes, i de cop i volta va sonar la cançó de la música del Pep Sala, no? El Boig per tu. Va canviar tot. O sigui, et diria que fins les garnatxes van canviar, no? Llavors, això vol dir que és un maridatge que entenc que molt nostre, molt mediterrani. Precisament, si tu has vist aquesta senzillesa a casa nostra, jo diria que el Boig per tu és una cançó molt senzilla, de tres acords, però que et fan emocionar. I penso que aquesta és la situació que va fer que jo entengués que les nostres garnatxes, les garnatxes d'aquí, es mereixien aquest himne que al seu moment va crear el Pep Sala, no? Que és un dels, penso, de les músiques icones del rock català. I bé, vaig trucar-lo amb ell, li vaig dir, escolta, en Pep, mira, he tingut aquesta idea. Home, no, perquè jo aquestes coses de merchandising no m'agraden, no vull saber no res. Dic, Pep, que no és això. Dic, vine. I certament vam estar aquí, va estar tastant, vam fer el copatge junts i vam tancar l'acord. Inclús hi ha una versió del Boig per tu amb violins, preciosa, que vam passar l'UT Gas el dia de la presentació del vi, que realment una garnatxa càlida, mediterrània, com són les nostres, en refereixo a tota la nostra comarca, la garnatxa mediterrània, però hem buscat amb aquest vi fer un homenatge a la Garnatxa, o sigui, a veure si amb aquest vi, gràcies a la música del Pep Sala, logrem que la joventut i la gent que no és jove però d'esperit jove s'enamori de la Garnatxa. No que vagin i demanin un vi, una copa de vi, sinó que sàpiguen ja demanar una copa de Garnatxa.
Doncs si et sembla, demano, l'últim favor que et demanem és que ens guiïs en aquest vaig per tu.
Bé, perquè em toquen a mi, perquè normalment sempre faig que opinin els que, quan estem en un tas, sempre dic el que ha d'opinar i us donaré les explicacions de l'estil del vi, del meu paisatge, del que busquem, de la Garnatxa, la nostra varietat, però opinar del vi sempre penso que ho ha de fer-ho els convidats que tens. En aquest cas, jo accepto la teva invitació i el fem. Mira, el Boig per tu, com t'he dit, és un vi que ha d'expressar aquest entorn. I com s'expressa aquest entorn? Que a part de la fruita de la Garnatxa, aquesta fruita negra, aquesta fruita vermella, ha de tindre aquest paisatge, aquest sotabosc mediterrani, aquestes herbes, aquesta flor de l'estiu, aquests volàtils, que també els aporti, que aquestes notes de complexitat. És un vi fàcil, però al mateix temps profund, que faci que vagis entrant amb ell i que el disfrutis i al final et dongui el que et dona la Garnatxa, que és un vi llaminer, és elegant, en tenins molt rodons i un final fresc i llarg com a la nostra zona, no? En color veuràs que no té una capa molt alta de color, no busquem mai les concentracions ni les grans extraccions, però veuràs que en boca, si vols, amb nas, amb nas surten aquestes fruites vermelles, aquesta cirera,
vermelles.
Molt vermelles, en aquest cas, sí. Una fruita madura, però no molt madura, i també aquestes notes balsàmiques, aquests fonolls, aquests romanís que tenim per aquí. En boca. En boca és una Garnatxa que t'omple, llaminera, carnosa, amb tocs aquests finals salins que et fa salivar, persistent. I en definitiva penso que és un vi de Garnatxa que demostra de la varietat, o sigui que és un és en si mateix i amb el paisatge. Què et sembla?
No, molt, molt fresc, bastant... L'esperit jove aquest que tu des, Déu-n'hi-do, el nas, la resposta al nas al passar de la fase olfactiva a la gustativa també es manté, alguns vins que no saps ben bé, però aquest no t'enganya, aquest dius soc fresc i ho dius, i el que des de la fruita en nas, doncs es nota i molt. Jo els fonolls no els he notat, però la fruita té
molta més fruita que balsàmics, però també hi ha aquests matisos, aquestes herbes que et dic d'aquí a l'entorn, que sempre d'una manera o una altra es transmeten, no?
Perquè quina producció n'heu fet d'aquest boig per tu?
Aquest, la primera anyada, perquè no tinc més vinya, ni més garnatxes, ni més sensor, vull dir, però bueno, ja hem agafat aquest any, i perquè nosaltres tots els vins són de parcel·la, vull dir, no anem a agafar vins, i hem agafat una finca nova a Marroig, i el copatge serà el que hi ha a la pròpia vinya, no? I llavors aquí sortiran, aquesta anyada hem fet uns 18.000 ampolles, i anirem potser un tiratge de 25.000 ampolles màxim, que és el que ens donarà aquesta vinya que hem agafat.
Entenem doncs que el Boig per tu serà una referència que anirà apareixent.
Jo entenc, molta gent pot pensar, i alguns grans gurus del màrqueting ens han felicitat per la idea, ostres, que oportú, que tal, acceptant aquesta bona idea, aquest bon moment, inclús per país, per la Garnatxa, per tot, penso que tot això ha sumat en positiu, però no està, perquè fa més de 2 anys això que s'està pensant, s'està madurant, i per mi és un clàssic, el boix portun és una moda, és un clàssic, i la garnatxa és de les varietats més antigues, més conreades arreu del món, i a partir d'aquí ha de ser un clàssic. Un clàssic del rock vi català.
I un boig per tu que marxarà fora? Teniu pensat portar-lo?
En un principi no. Això ho hem fet molt per casa nostra, inclús et diria ni per Espanya. O sigui, està pensant només per gaudir-ho i perquè els nostres clients, amics, puguin gaudir d'una garnatxa i donar a conèixer la garnatxa. Com t'he dit abans, en tota l'humilitat del món, és un homenatge a la garnatxa, és intentar que se'n parli del boig per tu, però de la garnatxa. Com més parlem tots i més valorem la nostra varietat per excel·lència, més creixerem tots i més hi gaudirem tots.
Doncs li agraïm molt a Joan Ignasi Domènech que ens hagi dedicat aquests 10 minuts, sobretot que ens hagi acompanyat en el Boig per tu 2013 i doncs, també per acollir-nos aquí a Vinyes Domènech. Moltes més gràcies.
Un plaer rebre-vos a casa una emissora local com la vostra.
Fins la propera.
Gràcies. Fins aviat.
Moment ara als Rius de Vi de recordar els 25 anys de l'aparició dels glossos, com han fet amb els anteriors programes, avui amb Álvaro Palacios. Bon dia, senyor Palacios.
Bon dia, què tal?
Com li deia, la intenció com saben els nostres oients, la intenció d'aquest espai és viatjar o intentar viatjar 25 anys enrere al moment en què apareixen els glossos, i la primera qüestió que li plantejo i m'agradaria que ens expliqués és com recorda el Priorat 25 anys enrere, abans que sortissin els glossos.
Bueno, es muy sentimental, muy romántico este recuerdo. Obviamente lo recuerdo con una emoción muy fuerte y sobre todo con unas formas digamos que mucho menos alteradas que como están hoy en día, ¿no? Alteradas me refiero a alteradas en referencia a las siluetas del campo, ¿no? de las viñas antiguas, que había muchas más viñas. Tampoco es que estuviera como antiguamente fue, ¿no? Que era una plenitud de viñedo escarpado, de viñedo cultivado en estas laderas históricas, pero sí que quedaban más viñas que las que quedan ahora, de estas de referencia tradicional, ¿no? De ladera de Custé, ese tallado en las laderas, que la verdad que me impresionó muchísimo, porque no era solo el reflejo de una imagen paisajística, sino también el reflejo de una especie de cultura, de esfuerzo de hombres, de sedimentación de oficio, de sabiduría sobre la viña, ¿no? Una cosa muy impresionante, toda iluminada con esta luz mediterránea tan, tan cautivadora, ¿no? O sea, el recuerdo es absolutamente romántico, impactante y muy, muy lleno.
La realitat en números és que llavors el Priorat era, per no dir la comarca, més deprimida econòmicament de Catalunya. O sigui, contestant a aquesta imatge que ens dona, vostè sabia com estava el Priorat en aquest sentit?
Bueno, yo tenía 25 años y la verdad que no hacía muchas cuentas de cómo era todo, ¿no? De hecho, para mí Cataluña era tan rica que no podía pensar que Priorat fuera una zona tan deprimida, ¿no? La verdad, esta es mi sensación inicial sobre este entorno, ¿no? Yo no lo pensaba. Y poco a poco se me lo iban diciendo, pero yo no era consciente de... Ya te digo porque, bueno, soy de un pueblo de La Rioja, el más próximo a estas tierras, porque soy de Alfaro, que es la zona más oriental de La Rioja, poco aragonés ya, y por lo tanto, en el fondo, yo pensaba que mi pueblo era mucho más pobre, siendo parece ser con mucho más desarrollo por sus llanuras y su mecanización agrícola y todo en sus días, ¿no? No, no lo pensaba, la verdad que no lo pensaba.
Perquè, segons ens han explicat els creadors dels glossos que l'han precedit, sí. El que van fer llavors, almenys molta gent, sobretot la del mateix territori, era vist com una barreja entre una aposta i una bogeria. Què era per a Álvaro Palacios el que van fer aquell Priorat?
No, per a mi... La verdad que yo tuve la gran suerte de disfrutar de esta plataforma inicial con René. René y yo teníamos una relación ya profesional por su relación con mi hermano mayor y la relación profesional con la bodega de la familia en Alfaro. René también colaboraba con mi hermano mayor y con mi padre en el tema de exportación, etcétera, y yo, para mí, ya René era como una especie de hermano mayor. Había una relación íntima. Nunca supe nada de este priorat. Siempre sabía que René era de Tarragona, luego que tenía como una finca de recreo en Gratallops, en no sé qué pueblo, en priorat. Pero él es que me invita a venir aquí. Y la verdad es que yo ya entro de una forma muy joven, como te digo antes, repito, con 25 años de edad, en el año 1989, pero muy preparado profesionalmente desde el punto de vista. Sobre todo, aparte de la técnica de hacer vino, muy preparado también en el tema comercial. Mi padre me había preparado internacionalmente con mucho, no sé cómo definirlo, con mucha intensidad, vamos a dejarlo ahí. Estudios en Francia, en Burdeos, prácticas en grandes chateaux, también trabajar en América, en California, y luego ya estudiar también marketing en Inglaterra. O sea, una preparación todo en torno al vino. Y además muy viajado ya, muy viajado, desde muy joven, visitando mercados. Entonces yo venía aquí, yo vi el priorat, perdón, y ya vi el potencial nada más llegar. Y ya sobre todo cuando probé una copa de vino, yo es que lo vi todo. Era un momento circunstancial, vamos a decir que para lo que es el entorno de España era un momento circunstancial en el mundo del vino, porque se abrían las puertas después de décadas de aislamiento, ¿no? Se abrían las ventanas al mundo y el mundo estaba esperando productos merecedores de estas tierras, ¿no? Yo lo sabía, porque ya me había recriado en América un poco, ¿no? Y todo esto, y es que era, yo lo sabía, yo lo tenía muy claro, no era ninguna bollería para mí, en absoluto.
Tot i així, vista en perspectiva, va ser una autèntica revolució a la comarca i m'atreviria a dir al món vitivinícola a nivell global, perquè era presentar un nou actor. On va ser més difícil, aquí o al món?
No, todo era clarísimo. Dentro de esta especie de pequeña, diríamos que preparación profesional y estar en el sector y tener este oficio, yo personalmente ya lo sabía, que nadie era profeta en su tierra. Esa teoría se reflejaba perfectamente en este proyecto. Era fundamental pensarlo así, y precisamente había que triunfar fuera para disfrutar del reflejo del éxito luego en nuestra propia tierra, ¿no? Y esto se fundamentó ya en este grupo inicial, y así fue, ¿no? Que la mayoría estábamos destinados a vender fuera, ¿eh? Solo había uno de los clos que empezaba a vender aquí en toda España. Y no, nadie, con un proyecto de estos nadie explota su tierra, que es cuando este dicho realmente tiene sentido.
Vostè fa referència a la idea de grup, també m'agradaria preguntar-li, perquè parlant amb els altres clos, aquesta idea és molt, molt present. Cadascú fa el seu clos, però hi ha una idea de, no sé si dir equip, però sí de grup molt forta, que cadascú jugava un rol.
Sí.
A vostè li va tocar el de vendre fora, o sigui, l'apartat de màrqueting el va haver que explotar.
Sí, bueno, había bastantes, porque en el grupo inicial éramos hasta 10. Y dentro de los 10, diríamos que, no sé si 5, seguros, eran importadores de vinos. O sea, que era gente ya de fuera del país, ¿no? Sí que yo era un poco el... Hombre, René también es un hombre, ya por su origen francés y haber mantenido ese origen francés de por vida, ¿no? Él es un hombre muy, vamos, realmente internacional. Y sí que es verdad que a mí y a mi familia me dieron esta preparación internacional, y yo desde niño he querido siempre viajar y conocer el mundo, ser como una especie de conquistador, ¿no? Un conquistador de nuestra era, ¿no? Dentro de mi humilde y pequeño parcela o sector que es el vino, siempre he tenido ese espíritu de conquistador. Y eso me llevó a que yo me hiciera un poco especialista en la exportación y que se me enfocara un poco por ahí, quizás. Y, pero de hecho, si me dejas un poco extenderme, el tema de cada viña era muy bonito, ¿no? Porque era un concepto de un grupo de productores en una plataforma común, pero donde la viña era el factor fundamental, que en aquella época no era común, porque en aquella época generalmente eran grandes bodegas elaboradoras, comercializadoras, pero muy poco viticultoras. La viña estaba en el campo, ¿no? La viña era de viticultores, que en otra época fueron como cosecheros independientes, pero que por circunstancias de decadencia económica todo acabó en cooperativas o en grandes bodegas digamos que también independientes, pero de grandes volúmenes, que se dedicaban precisamente a vinificar y vender. No había tiempo para cultivar, no había tiempo ni lugar para cultivar viñedo, ¿no? ¿Me explico?
Sí.
Y este fue un momento de un impasse importante, y donde además se fundamenta, que es el fundamento fundamental de la calidad, que sobre todo para un gran vino, se hace en el viñedo. Y el viñedo es lo fundamental, y es la identidad, es el origen, es el lugar, y es toda la personalidad y lo que dará o no dará de sí una botella de vino.
S'acaba el nostre temps, però no puc deixar de preguntar com valora tot el canvi que hi ha hagut a la comarca, perquè reitero, tornant a la idea amb què començàvem, el Priorat en aquests 25 anys no és que hagi canviat una mica, és que ha donat una volta de ser considerada comarca deprimida, és una comarca que pot subsistir per ella mateixa, que aposta pel vi. ¿Cómo veo pasar aquellos 25 años y toda la feña feta?
Sí, bueno, pues lo veo, creo que como todo el mundo, ¿no? Es un placer disfrutar de este entorno que hoy en día las circunstancias nos dan, ¿no? Que el vino es un producto agrícola, pues vamos a decir que por lo menos muy reconocido, muy, muy querido, muy estimado, que tiene su lado espiritual, tiene su lado cultural muy, muy arraigado, ¿no? Casi intelectual, ¿no? Y entonces esto es muy bonito porque ves a la gente venir con una educación, con un respeto, con un amor por la tierra, por el paisaje, por lo bueno, y eso es todo maravilloso, ¿no? Aparte ya de que si ha habido algo o no un fenómeno social, pues también se ven estas circunstancias. Realmente yo lo que pienso es que todavía está todo por hacer, ¿eh? Todavía está todo por hacer porque nos hemos aprovechado de este Priorat tan maravilloso, de estas viñas que quedaban, porque todo lo que tenemos es por el Priorat, es por la riqueza histórica y natural que tiene arraigada en este lugar, ¿no? Es la gran calidad de sus vinos y la belleza de su paisaje. Él nos lo ha dado todo, pero todavía tenemos que corresponderle más. O sea, todo está por hacer, tenemos que organizarlo todavía mejor todo esto, y para que perdure y se consolide finalmente, ¿no? Y sea una zona de vinos realmente, como digo yo, entre las cinco y no más, entre las cinco mejores del mundo.
No puc deixar de preguntar-li amb el seu comentari, queda molt per fer, quins són els primers passos d'aquest tornar?
Pues los pasos fundamentales está todavía en reencontrar la viticultura ancestral, la viticultura inalterada. Es volver a aquello, es volver a los clones de las variedades autóctonas históricas, que es la Garnacha, para mí es la reina, es la verdadera princesa del Priorat. En sus clones históricos, que es lo que llamamos Garnacha del país, ¿no? Que se llama todavía, ¿no? Y recuperar ese tipo de viticultura de vaso, de viticultura de vas, ¿no? De qué es lo que requiere, qué es lo que estaba todo diseñado, estaba todo establecido por el tiempo, por la naturaleza, tiempo y naturaleza en el hombre, ¿no? Durante siglos y siglos, o sea, los diferentes, diríamos que, cambios climáticos temporales o atemporales que ha habido ya se han padecido en otras épocas, y se había diseñado ya ese tipo de viticultura, de cultura en el campo. Hay que recuperar eso porque se dan los mejores vinos, y sobre todo tenemos que organizar un poco como era, que es lo que estamos haciendo ya desde el Consejo Regulador del Priorat, que es recuperar las toponimias de los paraches, ¿no? De las partidas de cada municipio. Ya hemos hecho el vino de Vila, el vi de Vila, que es como antiguamente era. Esto no es ninguna invención. Antes la gente, yo ya cuando llegué aquí, ya escuchaba los vinos de las Vilellas, eran muy buenos. O los vinos de los Masos de Gratallops, Ayadal, que eran maravillosos y frescos y molt elegants. Todo era así. Pasa que nosotros hemos vivido una vida, un periodo de cierta, vamos a decirlo, no sé, por un lado es de negocio muy rápido, pero también una especie picaresca, que es el de la marca registrada, la receta, que no se lo digo a nadie, y en esto no es así. En los grandes vinos, en los vinos de élite, todo está basado en lo que da una buena tierra, tocada por una gracia especial, una mano divina, llámalo como quieras, y por el nombre de donde procede, desde el municipio, la toponimia de esa partida es lo que fue, es y será o no será para el futuro, porque si no nadie sabrá aquel vino que el día de mañana, cuando un vino con 50 años en una botella tenga unas características mágicas, ¿no? Tenga una calidad realmente que te estremezca los sentidos y diga, ¿y este vino de dónde sería esta viña, ¿no? Y solo se puede saber si todo se ordena con esta pirámide de orden calitativo utilizando los nombres históricos, el DNI auténtico de cada lugar, que al final es respetar donde pisas, sin inventar nuevas tendències i sobretot nous noms.
Doncs agraïm molt a Álvaro Palacios al seu temps. Volíem parlar del passat i hem acabat parlant una mica del futur, però entenem que és positiu perquè s'entén que el treball dels Closos va començar fa 25 anys, però que encara té feina per endavant.
Moltes gràcies.
Consells de Rius i Rius. El passat 20 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret per l'aplicació de mesures del Programa de Suport 2014-2018 al sector vitivinícola. Aquest Reial Decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable a les següents mesures per al període 2014-2018. Són 5 mesures que us detallem a continuació. La primera és de promoció als mercats en tercers països, on s'especifiquen com a països prioritaris Argèlia, Austràlia, Brasil, la Xina i Corea del Sud, entre d'altres. La segona mesura està dirigida a la reestructuració i reconversió de vinyes i inclou ajuts per a la reimplantació de vinyes, la reconversió varietal i la millora de les tècniques en la gestió de la vinya. Una altra mesura que inclou el Reial Decret de suport al sector vitivinícola és l'eliminació de subproductes. Cal recordar en aquest sentit que els productors dins de la campanya vitivinícola que pertoqui i que no produeixin més de 25 hectolitres de vi o most a les seves instal·lacions no estan obligats a retirar subproductes. La quarta mesura es centra en les inversions i inclou ajuts per operacions pròpies del procés d'elaboració des de la recepció del raïm fins a l'emmagatzematge del producte acabat, incloent-hi els sistemes informàtics per al control dels processos productius. També, respecte al control de qualitat, hi es poden incloure operacions realitzades en el procés de control de qualitat del producte i que inclou elements com el control del raïm en la recepció, els controls durant el procés d'elaboració i l'assegurament de la traçabilitat, els sistemes de qualitat o la implantació de normes de qualitat alimentària. Un darrer aspecte que inclou la mesura relativa a inversions fa referència a la comercialització dins dels països de la Unió Europea, també a Espanya mateix, i que pot rebre ajuts pels punts de venda al celler, ja siguin sales d'exposicions o degustació, però això sí, en sales separades de les instal·lacions d'elaboració. La cinquena mesura del Reial Decret d'ajuts per al sector per al període 2014-2018 fa referència a la innovació i es concedirà el suport a inversions tangibles o intangibles que es destinin a la transferència de coneixement. Es consideraran subvencionables els projectes de desenvolupament de nous productes vitivinícoles relacionats amb el vi o subproductes del vi i nous procediments i tecnologies que permetin desenvolupar productes vitivinícoles. I la darrera mesura, relativa a la collita en verd, anuncia que abans del 15 d'abril de cada any el Ministeri d'Agricultura podrà decidir facilitar un ajut a la collita en verd en les comunitats que, això sí, ho sol·licitin. L'entrada en vigor d'aquest decret es va produir el dia després de la seva publicació, excepte, atenció, l'annex que fa referència als criteris de valoració en la mesura d'inversions, que en aquest cas entrarà en vigor l'1 de febrer del 2015. Des de Rius i Rius, Consultoria Vitivinícola Integral, recorden que amb el seu experimentat equip d'enginyeria vitivinícola i de gestió continua presentant un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides 100% en la primera convocatòria d'aquests ajuts. Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb Rius i Rius al telèfon 902 89 80 98. 902 89 80 98. I anem tancant l'espai amb Toni Rensans i la seva història de taverna.
Els llibres d'història expliquen que a final del 19 i principi del 20 la filoxera va arrasar totes les vinyes. Però realment van ser totes? La resposta és no. Malgrat que la plaga va fer estralls, uns pocs ceps van poder sobreviure i en alguns casos han arribat als nostres dies vells, però vius. A la Déu Montsant se'n fan dos de vins amb els raïms d'aquests ceps prefiloxèrics. I per cert, són molt bons. En parlem seguidament. Fa cosa de 120 anys que la filoxera començava a resar el priorat. La premsa en va parlar bastament del desastre i la revista La Veu de Catalunya certificava a principi del segle XX el següent. La invasió de les vinyes per la filoxera es completa, de tal manera que la collita del vi, gairebé única a la comarca del Priorat, ha desaparegut per uns quants anys. Però que el desastre fos molt generalitzat no significa que no hi hagués alguns ceps que sobrevisquessin i ves per on han arribat fins als nostres dies peus de vinya de final del segle XIX o principi del XX, que a dia d'avui, en ple segle XXI, segueixen produint mal que li pesi a la filoxera. Els dos vins molt recomanables elaborats a partir de ceps prefiloxèrics de l'Areo Montsant són de vinyes situades al Marroig. El primer dels casos és les tallades del Nicolau d'Hortovins, un vi de picapoll negre, que és una varietat força minoritària a Catalunya. El segon dels casos és el vi dit de Calpino, del celler Mas de l'Abundància, elaborat a partir d'una garnatxa blanca supervivent plantada pel besavi de l'actual propietari durant la campanya de Verema del 1900-1901. Tot i que aquesta data sigui posterior a l'arribada de la filoxera a la comarca el 1893, cal tindre en compte que l'expansió de la filoxera era força lenta. Així sobta, per exemple, que la plaga entrés a Catalunya des de França al 1879 i no fos fins al 1910 que va creuar el riu Ebre i va penetrar a la Terra Alta. Així que ja ho saben, per molt que la filoxera fos una catàstrofe, no va poder matar tots els ceps. N'hi ha que la van sobreviure i a dia d'avui encara ens donen raïm i vins. Tot plegat, són misteris insondables de la selecció natural.
I fins aquí els rius de vi d'avui i també pel que fa a aquest 2014. Nosaltres hi tornarem, com no, serà ja en el mes de gener del 2015. Qui us ha acompanyat a la producció de La Veu, Jordi Soldevila, amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Recordin que poden tornar a sentir aquest espai demà a les 8 del vespre i dilluns a les 9. I també el podran trobar en breu a la nostra pàgina web a radiofalset.fm. Fins llavors, que passin unes bones festes i ens retrobem l'any vinent. Adeu!